El cafè de la ràdio. Cada dia de 8 a 2:15 amb Mireia Sanz.
I qui també ha opinat sobre la Ronda Nord i des de Ràdio Sabadell ha estat el diputat del PDeCAT, Genís Boadella, que ha passat per Sabadell a les portes de la campanya per les eleccions del 23 de juliol, que ha d'arrencar aquesta la matinada de divendres. Ho ha fet per explicar la feina feta al Congrés en una entrevista que ha compartit amb la Núria García.
Doncs precisament per explicar la feina que el PDeCAT al Congrés fa de forma habitual, ens acompanya avui a Ràdio Sabadell el fins ara diputat Genís Boadella. Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Permeti'm que abans d'abordar aquesta feina feta al Congrés li pregunti per un tema d'actualitat que ha sorgit en les últimes hores, aquesta signatura del protocol entre l'Estat i la Generalitat per desenvolupar, per executar la Ronda Nord. Què li sembla? Arriba tard aquest acord?
Arriba tard, sí, però ens alegrem de que arribi. Nosaltres hem reivindicat sempre la construcció de la B40, per tant, ja és bo que es facin avanços. Ara el dubte és que hi ha qui fila prim i diu, escolta, això és un protocol, però no és l'execució de debò, i per tant haurem d'estar amatents, però qualsevol pas que es faci en aquesta direcció, nosaltres el veiem molt favorablement.
Perquè és necessària una infraestructura com la B40 per ciutats, per exemple, com Sabadell?
Per ciutats com Sabadell, o ciutats com Castellà, o ciutats que es veuen obligades a passar per dintre Sabadell, no?, per poder accedir a les grans infraestructures, i per tant jo crec que això descongestionarà a Sabadell sense cap mena de dubte, però a part d'això permet una connexió en tota una sèrie de municipis molt necessàries i també una connexió amb polígons industrials, mercaderies, també molt necessari per descongestionar altres vies.
És el model a seguir, el fet que l'Estat pagui doncs aquesta infraestructura i que sigui la Generalitat de forma consensuada amb els ajuntaments qui decideixi el traçat?
Bé, és un model innovador i com a mínim jo crec que l'hem donat una oportunitat, perquè fins ara tenim una mala experiència quan l'Estat decideix fer-ho, que és que al final no ho acaba fent o no acaba executant, no? Una història trista de les inversions dels pressupostos de l'Estat és que al final no s'acaba executant tot allò que es pressuposta. I, per tant, buscar una fórmula alternativa i que la Generalitat entomi a fer-ho no em sembla malament, sempre i quan l'Estat garanteixi els diners.
Per aquells que diuen que la Ronda Nord és el quart cinturó, què els hi diria?
Bueno, és evident que hi ha, en aquest tipus d'infraestructures hi ha gent que sempre hi està en contra, igual que hi ha gent que hi estem a favor, i, per tant, hem de trobar els extrems mai són bons, hem de trobar el punt de connexió que ens permeti avançar sense tampoc fer malbé cap sistema mediambiental, però és evident que continuar anclats en infraestructures que van quedant desfassades amb el pas del temps no ajuda a que aquest país pugui créixer, que aquest país pugui ser capdavanter a Europa.
I per contribuir a aquest creixement també calen més infraestructures ferroviàries?
Més infraestructures ferroviàries, sobretot en l'àmbit del transport ferroviari, unes rodalies que funcionin correctament. És un altre d'aquelles defectes que té l'Estat, no? Jo li dic sempre a la gent, compara quantes vegades surt el Telenotícies Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya i quantes vegades surt el Telenotícies la Renfe, no? Per tant, home, alguna cosa passa i al final és el mateix, són vies i són trens, no? I és un servei de proximitat per moure la gent per dintre l'àrea metropolitana. Per tant, calen infraestructures potents en la mobilitat ordinària, diguéssim, i també infraestructures potents en l'àmbit de situar Catalunya al món, com nosaltres som partidaris de l'ampliació de l'aeroport.
Es desencalla aquest protocol tot just quan estem a punt de començar una nova campanya electoral, en aquest cas per l'avançament de les eleccions generals el 23 de juliol. Quin paper ha de jugar el PDeCAT en aquests comicis, sobretot després que la Junta Electoral Central decidís que el PDeCAT es quedaria al 100% doncs, dels drets electorals respecte de Junts per Catalunya?
Bueno, no és tant que decidís que serien pel PDeCAT, és que eren del PDeCAT, és a dir, la resolució obeeix a un pacte que està escrit en el seu moment, quan Junts era un partit totalment instrumental, que donava nom a una candidatura, igual que avui en dia es dona nom d'espai CiU a la candidatura del PDeCAT, no? I per tant, els papers estaven escrits i les regles de joc eren clares, no és una decisió de la repressió espanyola, sinó és una decisió purament administrativa i que ja estava signada i lligada fa molt de temps. El paper que ha de jugar el PDeCAT, home, doncs jo crec que la gent ha de saber que anem a una convocatòria d'eleccions espanyoles, que és fonamental que la gent esculli opcions d'obediència catalana perquè a Catalunya li vagi bé, i que en aquestes opcions d'obediència catalana doncs la gent pot triar entre Esquerra Republicana, que va en coalició amb Bildu, no?, i per tant molt enfocat en l'àmbit de l'esquerra i el soci habitual de Podemos i de Bildu i d'Esquerra Republicana, i per tant uns plantejaments que van en aquesta línia ideològica, que pot triar també una opció que és la de Junts, que és la de anem a rebentar Espanya, Espanya ha de ser ingovernable, i per tant nosaltres el que fem és dir no a tot, o al mig, jo crec que hi ha un carrer molt ample de molta gent, que és el de gent que sense renunciar a res, jo escolta, sóc el més independentista de la classe, però sense renunciar a res, està disposat a parlar, a pactar, a avançar, a defensar els temes que a Madrid s'aproven com a lleis. el 80% pràcticament de les lleis que s'aproven són les de Madrid les que afecten els catalans, és a dir, la legislació en matèria laboral, la legislació en matèria penal, la legislació en matèria de l'IRPF que paguem a la renta, la legislació en matèria de transició ecològica i l'impost sobre el plàstic. Tot això són lleis que s'aproven a Madrid. Per tant, a Madrid hi ha molta feina a fer si un va allà amb ganes de treballar.
I quines són les línies mestres del programa del PDeCAT de cara a aquestes eleccions?
Bueno, estem en precampanya, malgrat aquests anuncis que sembla que ja sigui campanya electoral aquest de la Ronda Nord, el cert és que encara estem en precampanya, però sota nosaltres ho diem molt clar, és evident, nosaltres s'ha d'enfortir l'autogovern, s'ha de protegir aquells elements. En aquest procés que hem viscut, a vegades tenim la sensació, com s'ha dit ja públicament, de que s'ha perdut, buscant l'Estat s'ha perdut la nació, per tant, s'ha d'enfortir l'autogovern, s'ha d'enfortir la llengua, s'ha d'enfortir la cultura, però sobretot s'ha d'anar a Madrid a parlar amb qui sigui, per un escenari en el que nosaltres diem allò passant per caixa prèviament. És a dir, escolta, aquí es va negociar seriosament i es va treure el màxim per Catalunya.
I com veuen el futur després d'aquests comicis? Perquè totes les enquestes diuen que és molt probable que hi hagi una aliança entre el PP i Vox per governar l'Estat durant els pròxims 4 anys.
Si això és així, efectivament jo crec que Catalunya i l'autogovern de Catalunya corre riscos importants perquè la línia ideològica de PP i Vox junta doncs, pot ser molt regressiva per l'estat de les autonomies i molt regressiva per l'autogovern i la llengua. Hem vist també en alguns pactes que es fan al País Valencià, Balears, etc. I, per tant, és altament preocupant. Bueno, en tot cas, això encara està a mans dels ciutadans i jo vull confiar que aquesta majoria no surti i que puguin haver-hi majories alternatives o suports alternatius, perquè està clar que serà president Feijóo o serà president Sánchez, però el que hem d'acabar de determinar és en base a quins suports és president un o l'altre.
Quin diria que ha estat el llegat del PDeCAT durant els últims 4 anys?
Bé, jo crec que és un balanç molt positiu. No sé si podem parlar de llegat, però de balanç segur que sí. Escolta, nosaltres vam aturar la pujada de l'impost de matriculació, es va quedar congelat, i vam fer una autèntica guerra contra les cites prèvies. Per tant, en aquell món de baixar impostos i de lluitar contra la burocràcia hem sigut referents. Nosaltres vam ser, amb 4 diputats, els promotors de modificar el Codi Penal per temes de seguretat, com és el tema dels multireincidents, aquella gent dels petits furts que van robar mòbils i carteres i que entren i surten de les comissaries, doncs ara els antecedents d'aquesta gent computen. Hem treballat molt en l'àmbit de l'estat del benestar, la discapacitat, la fiscalitat de la discapacitat, l'accés a la pensió de jubilació, l'ingrés mínim vital, i hem treballat molt en l'àmbit dels pressupostos també amb grans inversions, com per exemple la Copa Amèrica, no?, i la projecció que això suposa de Catalunya al món. Per tant, jo crec que el balanç és molt positiu. Malauradament, les eleccions van més de promeses, no?, i de la gent vota de l'expectativa de què promet que no pas de passar les notes a final de curs, però entre les nostres promeses ja seguir treballant, i no és una promesa buida, sinó que és una promesa que porta l'aval de la feina que hem fet aquests 3 anys i mig.
Creuen que els pot servir el fet de tenir el 100% dels drets electorals a fer arribar més el seu missatge?
Bueno, és evident que és un element a tenir en compte en la campanya electoral. També estem molt convençuts que avui en dia els missatges es transmeten més per les xarxes, per entrevistes com aquesta, que us agraïm, pels mitjans, diguéssim, més telemàtics que no pas els cartells penjats als fanals. I, per tant, és evident que tot això forma part d'un ritual electoral, no? Però nosaltres el que volem és parlar amb la gent, que la gent ens escolti i no que es quedi tant amb la imatge estàtica d'un cartell en un fanal, sinó en tot el que els volem explicar.
Es posen alguna mena de sostre després, l'endemà del 23J?
No, cap sostre, cap ni un, i molts projectes de futur. Diem molt sovint que això és una candidatura del PDeCAT Espai Ciu. L'Espai Ciu comença a caminar. Aquella gent que se sent orfa d'un espai electoral que en els últims anys ha estat desaparegut o que nosaltres hem intentat reivindicar amb molt poc altaveu, crec que està creixent, crec que està agafant les bases, que la coneguda com a diàspora convergent doncs s'està regrupant en una manera de fer política i en un sol espai, aquest Espai Ciu, i per tant sostre cap, sinó mirada molt llarga amb un projecte de futur.
Doncs veurem en com acaben aquestes eleccions. Genís Boadella, diputat del PDeCAT al Congrés durant els últims 4 anys, gràcies per atendre avui el Cafè de la Ràdio. Bon dia.
Moltes gràcies a vosaltres. Gràcies.